Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Protecció Civil incorpora un nou servei de formació en suport vital bàsic i ús de desfibriladors. Es tracta d'un curs adreçat als treballadors municipals i se centra especialment en l'ús del DEA, el desfibrilador extern automàtic. A més, també s'oferirà pràctica per conèixer les tècniques i tractaments d'emergència que cal fer en situacions d'urgència per tal de mantenir en vida una persona després de la fallada d'un o més òrgans vitals. Aquesta formació, que fins ara es feia a Girona, estarà disponible a Lloret. És una de les novetats més destacades que es van anunciar el cap de setmana passat en la celebració del Dia de Protecció Civil, que va comptar amb representants de diferents cossos policials i també de l'Ajuntament. Amb aquesta oferta, la caserna de la policia local complementa la resta dels seus cursos. Recordem que l'equipament està certificat com a centre de formació des de la seva inauguració. Ampliarem aquesta informació entrevistant el cap de Protecció Civil, Felip Carbonell. Amb aquest tema obrim el dimecres 13 de març. A continuació, presentem la resta de temes que també hem preparat per avui. Josep, bon dia.
Bon dia, Maria. Doncs avui, en plana política, obrirem el Bon Dia Bonhora per explicar que aquest diumenge es presentarà la candidatura de Som Alternativa per a les pròximes eleccions municipals a Lloret. Serà un acte obert a tothom en què es donarà a conèixer la llista de la formació. Entrevistarem el seu número 1, Paulino Gracia. També parlarem del concurs Monfoto, que ja ha obert el termini d'inscripcions per presentar-se a la ja 23a edició que tornarà a tenir Lloret com a seu. Hi ha temps fins al dia 30 d'abril. Es busquen imatges innovadores i sorprenents que representin la bellesa i la diversitat del planeta. Parlarem amb el director de l'associació Monfoto, Paco Membrives. També ens farem ressò de la fita que han aconseguit dos alumnes de l'Institut Coll i Rodés. Són l'Àlex Abril i la Blanca Pujol, que s'han classificat en el primer i tercer lloc, respectivament, de la primera fase de les Olimpíades de Geologia de Catalunya. Els dos estudiants afrontaran ara la segona fase, que se celebrarà el dia 6 d'abril a Càceres. En parlarem amb un professor del centre, Marc Garcia. I parlarem del Club d'Escacs Lloret, perquè pot proclamar-se campió de Lliga aquest diumenge i assolir l'ascens a la màxima categoria provincial, després d'una temporada gairebé perfecta pel que fa als resultats. Els lloretencs jugaran davant del Santa Eugènia i una victòria els donaria el títol. Entrevistarem el president de l'entitat, Toni David, i el secretari, Kenny Niño.
Doncs ja veieu que tenim molta cosa per explicar-vos i a més també volem destacar que ahir es van aconseguir prop d'un centenar de donacions en només un sol dia gràcies a la campanya Els Bombers amb Cor que es va fer aquí a la vila, al Parc de Can Sabata. I el que també destaca el Banc de Sang és que hi va haver 22 persones que es van oferir i no van poder donar sang, i el més remarcable, el que agrada sempre molt al Banc de Sang, és la xifra que hi va haver exactament 22 persones noves, 16 oferiments, volíem dir, i 22 persones que donaven sang per primera vegada. Per tant, va funcionar molt i molt bé aquesta campanya, que des de la ràdio vam poder seguir, i avui doncs en fem aquestes bones valoracions. Doncs comencem el Bon Dia Bona Hora, que també inclou la previsió del temps i l'actualitat general, ja ho sabeu. A la producció, Rosa Giral i Moisès Garcia, i qui hi posa veu som Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Quan són les 8 i 4 del matí, en Miquel Bernis ja ho té tot a punt per explicar-nos com evolucionarà la jornada. Fa uns dies s'apuntava a pluja per aquest dimecres. Com ho tenim, Miquel? Bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest matí no fa gaire fred, però no us en refieu d'aquest ambient més suau de primeres hores, perquè al migdia la temperatura pràcticament no es mourà respecte als valors d'aquest matí, o fins i tot podria arribar a baixar una mica. Avui esperem un canvi de temps que ens porti pluja, ruixats irregulars que han d'afectar tant la selva com àmbits al voltant, sectors del Maresme, també del Montseny, Vallès, per tant, ruixats que no seran generals, però que sí que han d'afectar molts punts del sud de la Costa Brava i d'algunes comarques també de Barcelona. Ruixats irregulars, però que al voltant de la selva podrien arribar a acumular quantitats destacables que puguin fins i tot superar els 5 litres per metre quadrat. Per tant, atents avui, el paraigua farà falta sobretot al llarg del matí i migdia. De cara als dies vinents, temps molt més estable. Tornarà a predominar el sol aquest dijous, encara amb alguns intervals de núvols prims, i l'inici del cap de setmana serà bàsicament assolellat. I si avui l'ambient serà molt hivernal aquest migdia, un dels dies més hivernals de les últimes 3 o 4 setmanes, en canvi, de cara al cap de setmana, la temperatura repuntarà ràpidament. Demà al matí hi haurà glaçades, fins i tot, en punts interiors de la selva i del Gironès, però, en canvi, de cara a dissabte i diumenge, tornarem a parlar de màximes de més de 20 graus i, fins i tot, valors a prop dels 25 al migdia.
Doncs moltes gràcies, Miquel. Ara mateix, temperatura de 10 graus i la humitat elevadíssima, al 94%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Passem pel quiosc i fem un cop d'ull al que diuen les primeres pàgines dels diaris. Puigdemont tornarà si obté l'acte d'eurodiputat. Ho destaca El Punt, que explica que l'expresident obre un nou front amb l'Estat en recordar que si surt escollit el 26M gaudirà d'immunitat per retornar. La Junta Electoral Espanyola li recorda que abans ha d'acatar la Constitució de manera presencial a Madrid. Ruiz Mateos s'electa tot i està en crida i recerca. És el que destaca més aquesta portada, però també llegim que hi ha una resposta combativa pels llaços. El govern català estudia si presenta recurs a la decisió de la Junta Electoral, que recordem que va obligar el president de la Generalitat a retirar els llaços grocs del Palau de la Generalitat. Més titulars. Les urnes del Pla B seran a Madrid. S'han repartit a diferents col·lectius per la manifestació d'aquest dissabte. Les entitats demanen més recursos pels MENA, que són els menors que arriben no acompanyats, menors emigrants no acompanyats. També es fa ressò al diari El Punt que la girocleta va superar el 2018 els 488.000 viatges. Són un 27% més de trajectes que el 2017. I també va créixer el nombre d'usuaris fins als 3.324, el doble de fa 4 anys. D'altra banda, el govern ha d'assumir el cost de mantenir Vaca Morta. L'empresa ho calcula en 337.000 euros anuals. I repassem ara la portada del diari de Girona, que presenta titulars força diferents. El més destacat és que els jutjats gironins tanquen el 2018 amb 37.344 casos pendents de resoldre. El nombre d'assumptes acumulats augmenta un 3,64% respecte a l'any anterior. Els òrgans socials i contenciosos continuen com els més congestionats. També destaca en portada amb una imatge ben àmplia que Àlex Granell jugarà al Catalunya-Venezuela a Montilivi. La Federació Catalana de Futbol va presentar ahir al Saló de Descans del Teatre Municipal l'amistós entre Catalunya i Venezuela, que es disputarà el 25 de març a Montilivi. Dilluns 25 de març. Més notícies. Les parades d'autobús lluny del barri vell de Girona mantenen la controvèrsia. La FOEC vol una zona d'aparcament a prop del nucli antic i Ciutadans diu que perjudiquen el turisme. Condemnen una funcionària per quedar-se diners de la renovació del DNI. Treballava a les dependències de la Policia Nacional a Figueres i va estafar més de 1.000 euros. La Generalitat ha de pagar el manteniment de l'abocador de Vaca Morta, ho veiem també al Punt. L'aeroport de Girona perd viatgers per cinquè mes consecutiu. La creació d'empreses registra el pitjor gener des del 2015, en caure un 19% a Girona. També llegim a la portada del diari de Girona que el Trueta va tancar el 2018 havent fet més de 700 estudis de patologia molecular. I a Girona, Marta Madrenas buscarà una fórmula imaginativa si ha de treure els llaços grocs. Finalment, també es fa ressò, però amb un titular petitó, al diari de Girona, que Puigdemont haurà d'anar a Madrid per recollir l'acte d'eurodiputat. L'expresident havia dit que si és escollit tornaria perquè tindria immunitat.
Més titulars de la jornada. El País titula la seva primera plana que Europa tanca els seus cels al Boeing 737 model Max per por a un altre accident. El Periódico titula el Regne Unit torna a tombar el Brexit de May. La Razón, Puigdemont, un altre euroordre o el desterrament d'Espanya sine die. El diari Ara, Puigdemont recupera la promesa de tornar a Catalunya. L'ABC, May torna a perdre's en el Brexit. El Mundo, Boeing cau en la seva major crisi al tancar la Unió Europea a l'espai aeri al seu avió estrella. I La Vanguardia, també en el mateix sentit, Europa tanca el seu cel als Boeing del model accidentat.
Doncs veiem que hi ha dues o tres notícies que acaparen totes les portades i volem repassar altres titulars de la jornada. Per exemple, que 50 col·lectius d'esquerres de Madrid donen suport a la manifestació de l'ANC i Òmnium.
Partits, sindicats i entitats criden a mobilitzar-se dissabte a la capital d'Espanya a favor del dret a decidir i en solidaritat amb els presos.
Ja vam anunciar que la CUP va decidir no concórrer a les generals, però ara Poble Lliure, que és una de les formacions polítiques que integren la CUP, vol explorar la possibilitat de presentar-s'hi.
La idea és crear una candidatura rupturista davant una situació en què considera que els partits independentistes han acabat adoptant una posició reformista que Poble Lliure creu que és inviable.
La CUP ja ha anunciat que això podria tenir conseqüències. En tot cas, hauran de veure què és el que passa. Més notícies. El Tribunal Suprem permet el reingrés de Santi Vidal a la carrera judicial.
Vidal està molt satisfet amb la decisió, però també se sent molt incòmode per haver de tornar a exercir de jutge dins de l'estat espanyol.
I més tribunals. El Tribunal Europeu de Drets Humans ha admès la demanda de Valtònyc contra Espanya.
A Estrasburg estudiarà la demanda del raper mallorquí contra l'estat espanyol per vulnerar suposadament la seva llibertat d'expressió.
Condemnat a 6 anys de presó el cardenal Pell per pederàstia.
George Pell, de 77 anys, és l'home de confiança del Papa Francesc i la màxima autoritat de l'Església Catòlica, condemnada a penes de presó.
Detinguts a València, 3 menors acusats de torturar un jove fins a la mort a Lió.
Els fets haurien passat en un pis de la ciutat francesa i els nois haurien penjat el vídeo de l'atac a les xarxes socials.
Atenció a aquesta notícia. A Itàlia, 2 condemnats per violació han estat absolts perquè la víctima era massa lletja.
El tribunal que els va jutjar, format per 3 dones, va dir exactament que la presumpta víctima de 22 anys era massa masculina, lletja i poc atractiva perquè la violessin. El Ministeri de Justícia ja ha anunciat que examinarà la sentència davant la indignació que ha creat entre els col·lectius feministes.
Déu-n'hi-do. S'enfonsa un vaixell de càrrega de la naviliera italiana Grimaldi Lines després de 2 dies en flames.
Ha passat a l'Atlàntic. Els 27 tripulants ja havien estat evacuats sans i estalvis, però les autoritats franceses es preparen per fer front a un eventual episodi de contaminació marina.
I en esports, avui a Champions.
El Barça rep al Camp Nou l'Olímpic de Lió a les 9 del vespre. És la tornada dels vuitens de final amb un resultat d'empat sense gols a l'anada.
Ara mateix, 8 i 13.
Amb la parella, amb els amics, amb la família, per gaudir de l'autèntica cuina italiana i mediterrània, vine al restaurant Giorgio. Pasta fresca, pizzas, carns a la brasa i un menú diari de caps de setmana. Vine i gaudeix del nostre menú especial de calçots. Restaurant Giorgio, a la urbanització del Condado de Jaruco de Lloret. Telèfon 972 36 01 60.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
Restaurant Cal Sogre, més de 25 anys al teu costat. Carns a la brasa, arrossos, pizzas, cuina casolana i cuina d'autor. Menú diari de cap de setmana i també menús per a grups. Cuina oberta d'11 del matí a 11 de la nit. Restaurant Cal Sogre, ens trobaràs al carrer de Ponent, número 11 de Lloret de Mar. Aparcament gratuït i obert tot l'any. Fes la teva reserva al 972-371-704.
Heu vist a les fades?
No, les hem vist.
Doncs les trobareu al Bosc de Fenals. Un espai d'acompanyament respectuós per a infants des dels 6 mesos fins als 6 anys. L'alternativa a l'escola tradicional amb ràtios reduïdes, cuina ecològica pròpia i espai de criança gratuït. Per més informació truqueu al 685 88 37 77 o entreu al bosc.cat. I aquest mes de març aprofita't d'un 50% de descompte en la matrícula.
Bé!
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Serà un minut d'un quart de nou del matí i, com us dèiem en portada, Protecció Civil incorpora un nou servei de formació en suport vital bàsic i ús de desfibriladors. Amb aquest tema obrim el Bon Dia, Bona Hora. Benvinguts tots a la ràdio de Lloret de Mar. Aquest curs de Protecció Civil s'adreça als treballadors municipals i se centra especialment en l'ús del DEA, que és el desfibrilador extern automàtic.
A més, també s'oferirà pràctica per a conèixer les tècniques i tractaments d'emergència que cal realitzar en situacions d'urgència per tal de mantenir en vida una persona després de la fallada d'un o més òrgans vitals. Aquesta formació, que fins ara es feia a Girona, estarà disponible a Lloret. Aquesta és una de les novetats més destacades que es van anunciar el passat cap de setmana en la celebració del Dia de Protecció Civil, que va comptar amb representants de diversos cossos policials i de l'Ajuntament. Amb aquesta oferta, la caserna de la policia local complementa la resta dels seus cursos. Recordem que l'equipament està certificat com a centre de formació des de la seva inauguració i que permet que, per exemple, descentralitzar serveis que només s'ofereixen a l'Escola de Policia de Catalunya, ubicada a Mollet del Vallès.
Doncs saludem al cap de Protecció Civil de Lloret, Felip Carbonell, bon dia.
Hola, molt bon dia.
No sé si queda alguna cosa per explicar, però com definiria aquests cursos que s'oferiran des de Protecció Civil?
Bé, heu fet una introducció molt acurada sobre el tema. En principi, bé, és comentar, doncs, que el fet aquest ens hem constituït, doncs, com a centre formador per tal de poder formar amb suport vital bàsic i desfibrilador a tot el personal. Pensem que tot el personal d'emergències, és a dir, tota la policia local, el personal de Protecció Civil, tant el personal funcionari com el personal voluntari, doncs obligatòriament han de disposar de l'acreditació per a l'ús de desfibriladors, és a dir, el curs de DEA, que en diem nosaltres col·loquialment, i tenir, doncs, els coneixements per una intervenció en suport vital bàsic. Fins ara, doncs, tot aquests cursos de reciclatge o de formació l'havíem d'anar a fer fora, i bé, doncs ara amb el sistema que estem treballant, constituint-se com a centre formador, doncs podem formar tot el nostre personal municipal, el podrem anar reciclant i anar-lo formant nosaltres mateixos des del Servei de Protecció Civil.
I per què des de Lloret sí que es poden fer aquests cursos? Com és que Lloret ha aconseguit aquest certificat?
No, bé, no és que només sigui des de Lloret. Nosaltres el que sí que hem fet és formar un personal perquè aquest personal pugui, doncs, tutelar o dirigir a un curs el curs aquest de suport vital bàsic i de l'ús de desfibrilador. És a dir, és un, hem fet el que se'n diuen doncs, personal monitors, professors de formació per poder fer això. Bé, bàsicament perquè també la idea és, estem dins de, del programa com de DIP Salut, Territori Cardi Protegit, per tant, a Lloret tenim públics pels vols de 30 desfibriladors ubicats en diferents llocs de la població i el que és important és que el personal propi de l'Ajuntament, doncs no solament la policia local, la protecció civil, que estem potser més basats a treballar en situacions d'emergència, sinó doncs, qualsevol personal municipal que tingui el públic, estem parlant de conserges d'instal·lacions esportives, estem parlant doncs, en definitiva doncs, el personal de la brigada que es mouen doncs, pel carrer i que en una situació doncs, de risc, com pot ser doncs, l'aturada cardiorrespiratòria d'una persona, d'un vianant, d'un visitant, d'un veí, doncs que el personal municipal com a mínim sàpigui què té que fer i com té que intervenir.
I aquests cursos s'aniran fent al llarg dels propers mesos?
Bé, estem acreditant el personal, justament estem acreditant aquests formadors, no? Hem començat aquesta tasca, és una tasca que ens hem plantejat doncs, per poder fer al llarg d'aquest any i a mesura que tinguem doncs, ja aquest personal acreditat per poder fer les formacions, doncs bé, anar reciclant o anar formant el personal municipal que pot ser susceptible d'haver d'intervenir en una situació de risc o d'emergència en aquest sentit.
Què és el més important que cal tenir en compte a l'hora de fer servir un desfibrilador?
Bé, el desfibrilador està posat en un lloc públic i és un aparell que pot fer servir qualsevol persona. Això és, aquesta és la primera evidència. Lògicament, si es té una formació prèvia, doncs avancem en el sentit de doncs, saber operar, saber operar la màquina, saber com s'han de posar doncs, els parches, que diem, no? perquè la màquina pugui treballar, perquè la màquina pugui analitzar la persona. És a dir, tota una sèrie de coneixements previs que s'obtenen, que això faciliten doncs, que el modus d'operar sigui doncs, molt més eficient, no? Evidentment, doncs, els passos, bé, el primer pas que diem és aquest, el pas. El pas és l'abreviació de protegir, alertar i socórrer. És a dir, abans de manipular, abans de fer, nosaltres hem de fer una avaluació ràpida de l'entorn on estem i veure quins riscos ens poden afectar abans de procedir amb aquella persona. Aquella persona, potser, doncs, ha patit una descarga elèctrica i està en tensió, vol dir que hi té que tocar-la pot portar corrent o està en una situació on podem posar-nos en perill nosaltres i la resta. Per tant, doncs, primer és aquesta autoprotecció, seria la P de protegir-nos. La segona és la d'alertar. Nosaltres sols, en una situació doncs, com podria ser una aturada cardiorrespiratòria, tenim un temps molt limitat. Pensem que fer unes compressions abdominals perquè aquesta persona doncs, no perdi la transmissió de sang en els punts neuràlgics del nostre cos, doncs no la podrem fer més de 8-10 minuts. Nosaltres sols. Per tant, hem de demanar ajut. Algú que ens haurà d'ajudar, algú que haurà d'avisar.
Bé, sí, sí, sí.
Aquesta seria doncs, la
el principal.
La d'avisar, la de demanar recolzament perquè, clar, aquella persona ja pugui ser atesa per gent doncs, amb amplis coneixements mèdics i de socors. I la de socórrer. Un cop hem donat l'avís i ja sabem que ve algú en camí ajudant-nos, doncs nosaltres començar la manipulació.
Els primers passos.
L'actuació.
Doncs queda clar, i Felip Carbonell, com a cap de Protecció Civil, moltíssimes gràcies per haver-nos donat tots aquests detalls d'aquests cursos que es faran a partir d'ara, d'aquí a poques setmanes, quan ja estiguin tots els formadors acreditats. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Bon dia, bona hora.
6 minuts per 9:15. Queden poc més de 2 mesos per les eleccions municipals a Lloret de Mar i a poc es van donant a conèixer els membres que formen les diferents llistes electorals. La propera en presentar-se serà Som Alternativa.
Tot i que ja es coneix que el seu número 1 serà Paulino Gracia, actual portaveu del grup municipal de l'oposició de Lloret, Si Se Puede, ara es faran públiques la resta de persones que l'acompanyaran a la llista. Serà un acte obert a tothom que s'acompanyarà d'un pica-pica per a tots els assistents.
La presentació de la candidatura de Som Alternativa es farà aquest diumenge a les 12 del migdia al Centre Cívic del Rieral, al carrer Joan Fuster i Hortells, número 14.
Recordem que ja són 11 les llistes confirmades de manera oficial per a les pròximes eleccions municipals. Les recordem, a banda de Som Alternativa hi ha Junts per Lloret, PSC, Esquerra Republicana de Catalunya, Lloret en Comú, Partit Popular, Força Lloret, Podem, Independents per Lloret, el PIAI i la CUP.
I Ciutadans, són 12 les formacions confirmades. Per tant, ens centrem en la propera que es presentarà. Som Alternativa, Paulino Gracia, candidat a l'alcaldia. Molt bon dia.
Molt bon dia, Maria, i bon dia a tothom.
Sabem que vostè encapçala, també sabem qui és la número 3, que l'altre dia ens visitava aquí a la ràdio, la Maite Fernández.
Sí, correcte.
Què més podem revelar o...
Home, revelar... Yo todavía no revelaría nada, porque claro, nosotros lo que esperamos es que la gente venga y conozca directamente pues a las personas que van a componer esa candidatura. Sí que puedo decir que todas las personas que componen esa candidatura pues vienen o bien de movimientos sociales o bien de movimientos de luchas obreras. Todo el mundo viene más o menos relacionado. Por ejemplo, Maite, ¿no?, que ya se ha desvelado, pues es una mujer que lleva 20 años trabajando en la hostelería de aquí en Lloret de Mar. Es una mujer que está muy implicada desde hace 7 años en el movimiento sindicalista. Tiene muchísima información, tiene muchísimas ideas. Quiero decir, lo que sí que puedo decir es que todos, desde la primera hasta la última persona, se han implicado muchísimo, han dado muchísima aportación y yo creo que eso es lo más importante.
¿Es una lista variada?
Es variada. Hay de todo, ya le digo, es de todos los movimientos. Tenemos desde una persona que va a hacer o a dedicarse a salud y sanidad, que no soy yo, aunque cueste, es que incluso del mundo animal, del mundo medioambiental, turismo, más o menos lo hemos querido acaparar lo máximo posible para que a la hora de hacer el programa pues sea lo más complejo posible, ¿no? Ya que Lloret es un municipio bastante complejo.
¿El programa está elaborado ya? ¿Se está fent?
Lo tenemos ya casi acabado. Este último mes hemos estado, nosotros el 80% del programa ya lo teníamos acabado y dejamos un 20% para recoger en las mesas informativas que hicimos por todos los barrios, pero directamente de la gente, porque es lo que decimos nosotros siempre. Yo, por ejemplo, a lo mejor, yo que vivo en la Creu, pues yo no sé realmente los problemas que pueden pasar en Fanals. Entonces, lo que hemos hecho es coger las propuestas de la gente que vive allí y que realmente sufren esa problemática que puedan tener día a día y a partir de ahí incorporar al programa, y es lo que hemos hecho. Entonces ya prácticamente lo hemos acabado.
¿Y qué destacaríamos de aquest programa?
Yo todavía no destacaría nada, prefiero esperar un poquito, con el respeto que usted me merece. No es que yo no quiera contestarle, sino que intento reservar un poco a cuando llegue el momento, pues destaparlo. Sí que es verdad que en el domingo que viene sí que hablaremos de algún punto en particular y de algún punto que para nosotros es bastante, bastante importante en Lloret. No todo, pero sí que...
Clar, perquè volia preguntar-li també això, no? En què consistirà l'acte d'aquest diumenge? Què és el que es farà?
El format... Nosotros hemos debatido bastante en cómo sería el formato del acto y lo que vamos a hacer al final es escoger la... Hablaremos los 5 primeros, presentará un compañero que es el que va en el número 6, el resto, pues se va a presentar al resto, lógicamente, ¿eh? Pero hablaremos como máximo entre 5 y 7 minutos, más o menos, cada candidato. Y luego pues yo me extenderé un poco más que nada, porque ellos van a hablar de cada área que llevan y yo pues luego hablaré un poco generalizado, ¿no? Pero bueno, más o menos ir así.
Doncs tothom convidat a venir a aquest acte aquest diumenge. No sé si... També volia recordar, no?, perquè ja ho hem explicat moltes altres vegades, però ara mateix l'agrupació és Lloret Si Se Puede, vostè, diguéssim, que deixa aquesta agrupació i serà Som Alternativa. Breument, podem recordar, sí, d'on neix Som Alternativa?
Sí. A ver, yo quiero también matizar una cosa. Somos Alternativa es una agrupación de lectores. La agrupación de lectores tiene una durada máxima de 4 años. Si no, nosotros teníamos 2 planteamientos, o 2 caminos, es decir, o coger ese, yo diré, si se puede, la marca, registrarla como partido, o viendo lo que fue sucediendo con Podemos, nosotros, Somos Alternativa, es, ahora ya está escrito en un partido, lo íbamos a hacer a nivel autonómico, al final lo hemos hecho a nivel estatal, para tenerlo como herramienta. ¿Qué significa eso? Significa que no es lo mismo que nosotros, el paraguas judicial, jurídico y administrativamente, ahora es mucho más amplio, ya que no es lo mismo un partido a nivel municipal que un partido a nivel estatal. No significa que vayamos a ir a las estatales, que también podría ser en un futuro o en un presente. Pero lo que sí que es cierto es que nosotros ahora mismo el amparo es mucho más amplio, ¿no? Entonces también nos hemos encontrado de que gente de otros territorios del Estado pues se han puesto en contacto con nosotros pues de cara a nosotros poder ceder esa marca, y gente que, vuelvo a repetir, por la problemática de Podemos, pues gente que se ha ido yendo, que es bastante, solo aquí en Cataluña hay que decir que se han ido unas 1.900 personas, pero cuidado, no 1.900 personas que solo se dedican a votar, no, eran personas que realmente estaban por el partido y que estaban construyendo desde el primer año. Hay mucha gente que confunde. Nosotros no nos hemos ido de Podemos y hemos hecho esto por nuestros intereses propios, ni mucho menos. Nos hemos ido de Podemos porque Podemos está o ha estado haciendo un cambio de rumbo bastante, bastante notorio, y nosotros no hemos estado de acuerdo. Esto por una parte. Por otra parte, a nivel interno, claro, yo personalmente yo sí conozco lo que ha estado sucediendo porque, bueno, pues por suerte, por desgracia, he estado en la dirección de Podemos Cataluña, me he movido bastante, he ido a Madrid, Entonces, conozco bastante todo eso, y por eso fue una de las decisiones que yo tomé, que dije, no vengo a criticar a Podemos, simplemente estoy dando un poco la explicación.
Sí, sí.
Nosotros somos un partido de izquierdas, vamos a seguir defendiendo lo que hemos defendido desde un principio en Podemos, y yo a nivel municipal lo mismo, pero simplemente de otra manera y sin pegar esos cambios de rumbo, ¿no? Que es lo que realmente nosotros, ha habido muchas cosas que nos han cabreado.
Doncs de quin és Som Alternativa, i la candidatura es presenta aquest diumenge de manera oficial amb tots els seus membres al Centre Cívic del Rieral, sí, a les 12 del migdia.
Sí.
Doncs tothom convidat. Paulino, gràcies.
Jo sí que quiero decir una última, sí, cosa. Queremos que, yo desde luego hago un llamamiento a que la gente venga para que escuche, como mínimo escuche. Escuchar es gratis, yo siempre digo que escuchar es gratis, lo único que se puede hacer es aprender o no, pero como mínimo que la gente venga y escuche nuestro proyecto. Nosotros llevamos trabajando 4 años en el ayuntamiento, la experiencia ya es un poco bastante, no es lo mismo que cuando llegas de principio, ya conoces la institución, conoces la forma de trabajo, y sí que lo único que digo es eso, ¿no? Que la gente venga y como mínimo a escuchar. No significa que por venir a escuchar que nos vayan a votar, pero como mínimo que vengan y escuchen, que yo creo que como se presenta este año las municipales con 12, no sé si alguno más en el último momento, 13 partidos, yo creo que es importante como mínimo saber qué propone cada grupo.
Doncs ho recollim, i Paulino Gràcia, candidat de Som Alternativa. Moltes gràcies
moltes
per
gràcies
passar
tu,
per la ràdio.
Bon dia. Merci.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara passant 3 minuts de 8:45. En Miquel Bernis ens parla de com es presenta la jornada des del punt de vista meteorològic. Fem un cop d'ull al cel. Miquel, bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest matí no fa gaire fred, però no us en refieu d'aquest ambient més suau de primeres hores, perquè al migdia la temperatura pràcticament no es mourà respecte als valors d'aquest matí, o fins i tot podria arribar a baixar una mica. Avui esperem un canvi de temps que ens porti pluja, ruixats irregulars que han d'afectar tant la selva com àmbits al voltant, sectors del Maresme, també del Montseny, Vallès, per tant, ruixats que no seran generals, però que sí que han d'afectar molts punts del sud de la Costa Brava i d'algunes comarques també de Barcelona. Ruixats irregulars, però que al voltant de la selva podrien arribar a acumular quantitats destacables que puguin fins i tot superar els 5 litres per metre quadrat. Per tant, atents, avui el paraigua farà falta sobretot al llarg del matí i migdia. De cara als dies vinents, temps molt més estable. Tornarà a predominar el sol aquest dijous, encara amb alguns intervals de núvols prims, i l'inici del cap de setmana serà bàsicament assolellat. I si avui l'ambient serà molt hivernal aquest migdia, un dels dies més hivernals de les últimes 3 o 4 setmanes, en canvi, de cara al cap de setmana la temperatura repuntarà ràpidament. Demà al matí hi haurà glaçades fins i tot en punts interiors de la Selva i del Gironès, però en canvi, de cara a dissabte i diumenge tornarem a parlar de màximes de més de 20 graus i fins i tot valors a prop dels 25 al migdia.
Doncs moltes gràcies, Miquel. Ara mateix aquí a Lloret està plovisquejant, tenim 10 graus de temperatura i la humitat al 90%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs ens posem al dia amb l'actualitat general. Primer de tot fem un cop d'ull al que diuen els diaris. En el cas del diari de Girona, com sempre, tirar cap a casa i destacar una notícia de la província, i és que els jutjats gironins han tancat el 2018 amb 37.344 casos pendents de resoldre. Són un 3,64% més que l'any anterior. També destaca el diari de Girona que Àlex Granell, jugador del Girona de futbol, jugarà al Catalunya-Venezuela a Montilivi, que es disputarà el 25 de març, dilluns. També és notícia, segons aquest rotatiu, que les parades d'autobús lluny del barri vell de Girona mantenen la controvèrsia. Condemnen una funcionària per quedar-se diners de la renovació del DNI. Treballava a la Policia Nacional de Figueres i va estafar més de 1.000 euros a un centenar de persones. L'aeroport de Girona ha perd viatgers per cinquè mes consecutiu. Va perdre un 16% de viatgers durant el mes de febrer i suma així el cinquè mes amb menys viatgers que l'any anterior. També llegim en aquesta portada que la creació d'empreses registra el pitjor gener des del 2015, en caure un 19% a Girona. També a Girona, l'alcaldessa Marta Madrenas buscarà una fórmula imaginativa si ha de treure els llaços. L'Hospital Trueta tanca el 2018 havent fet més de 700 estudis de patologia molecular. I també llegim en un titular ben petitó al diari de Girona que Carles Puigdemont haurà d'anar a Madrid per recollir l'acta d'eurodiputat. És el titular principal de la portada del Punt que destaca que Puigdemont tornarà si obté aquest acte. L'expresident obre un nou front amb l'Estat en recordar que si surt escollit el 26M gaudirà d'immunitat per retornar. La Junta Electoral Espanyola, però, li recorda que abans ha d'acatar la Constitució de manera presencial a Madrid. També es fa ressò al Punt que Ruiz Mateos és electe tot i estar en crida i cerca. D'altra banda, també en plana política, resposta combativa pels llaços. El govern català estudia si presenta recurs a la decisió de la Junta Electoral, que recordem que obliga a Quim Torra a retirar els llaços del Palau de la Generalitat. Les urnes del Pla B seran a Madrid. S'han repartit a diferents col·lectius per la manifestació convocada per aquest dissabte. I en un altre ordre de qüestions, el Punt també publica que les entitats demanen més recursos pels MENA, que són els menors emigrants no acompanyats, i que la Girocleta de Girona va superar el 2018 els 488.000 viatges, un 27% més que el 2017, i també ha crescut el nombre d'usuaris, que ja supera els 3.300.
Brexit, Puigdemont i el Boeing 737 Max són els principals protagonistes de les primeres planes en els rotatius. El País titula que Europa tanca el seu espai aeri al Boeing 737 Max per por a un altre accident. El Periódico titula que el Regne Unit torna a tombar el Brexit de May. Al diari La Razón llegim Puigdemont, una altra ordre, una altra euroordre en concret, o el desterrament d'Espanya sine die. Al diari Ara, Puigdemont recupera la promesa de tornar a Catalunya. L'ABC, May torna a perdre's en el Brexit. El Mundo, Boeing cau en la seva major crisi al tancar la Unió Europea, el seu espai aeri, el seu avió estrella. I La Vanguardia, Europa tanca el seu cel als Boeing com el model accidentat. Aquests són els titulars més rellevants de la jornada.
I n'hi ha d'altres que també volem destacar. Per exemple, que hi ha 50 col·lectius d'esquerres de Madrid que donen suport a la manifestació de l'ANC i Òmnium.
Partits, sindicats i entitats criden a mobilitzar-se dissabte a la capital d'Espanya a favor del dret de decidir i en solidaritat amb els presos.
També en política, ja vam anunciar que la CUP va decidir no concórrer a les generals, però ara Poble Lliure, una de les formacions polítiques que integren la CUP, vol explorar la possibilitat de presentar-s'hi.
La idea és crear una candidatura rupturista davant una situació en què considera que els partits independentistes han acabat adoptant una posició reformista que Poble Lliure creu que és inviable.
La CUP ha dit que ho analitzarà i que això podria tenir conseqüències. D'altra banda, el Tribunal Suprem permet el reingrés de Santi Vidal a la carrera judicial.
Vidal està molt satisfet per la decisió, però també se sent molt incòmode per haver de tornar a exercir de jutge dins de l'estat espanyol.
També en la plana de la justícia, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha admès la demanda de Valtònic contra Espanya.
A Estrasburg estudiarà la demanda del raper mallorquí contra l'estat espanyol per vulnerar suposadament la seva llibertat d'expressió.
En plana de successos, condemnat a 6 anys de presó el cardenal Pell per pederàstia.
George Pell, de 77 anys, és l'home de confiança del Papa Francesc i la màxima autoritat de l'Església Catòlica condemnada a penes de presó.
Detinguts a València, 3 menors acusats de torturar un jove fins a la mort a Lió.
Els fets haurien passat en un pis de la ciutat francesa i els nois haurien penjat el vídeo de l'atac a les xarxes socials.
Déu-n'hi-do. I déu-n'hi-do també la següent notícia que destaquem. A Itàlia, 2 condemnats per violació han estat absolts perquè la víctima era massa lletja.
El tribunal que els va jutjar, format per 3 dones, va dir exactament que la presumpta víctima de 22 anys era massa masculina, lletja i poc atractiva perquè la violessin. El Ministeri de Justícia ja ha anunciat que examinarà la sentència davant la indignació que ha creat entre els col·lectius feministes.
S'enfonsa un vaixell de càrrega de la naviliera italiana Grimaldi Lines després de 2 dies en flames.
Ha passat a l'Atlàntic. Els 27 tripulants ja havien estat evacuats sans i estalvis, però les autoritats franceses es preparen per fer front a un eventual episodi de contaminació marina.
I en esports, avui en Josep té una cita amb la televisió perquè hi ha Champions.
En efecte, serà a les 9 del vespre. El Barça rep al Camp Nou l'Olímpic de Lió. És la tornada dels vuitens de final amb un resultat d'empat sense gols a l'anada. I l'Atlètic de Madrid ahir, doncs, que no va passar.
Cristiano Ronaldo, que el va anul·lar.
Va fer el hat-trick.
Els diaris parlen de Lloret.
I sobre Lloret, poqueta cosa. A l'Esportiu, al suplement d'esports, hi ha la classificació de l'Hockey Lliga, que malauradament recordem que el Lloret està en zona de descens amb 20 punts. Tot i així, hi ha partits que es van jugar ahir i un d'ells que d'alguna manera afecta el Lloret és el de l'Alcoi Reus. L'Alcoi va perdre 2-7 i és el cué de la classificació. L'altre partit que es va disputar ahir és el del Noia Liceu, que el Noia va guanyar 7-1, però són equips de la part alta. I també hi ha un article d'opinió en el Punt del lloretenc Joan Domènech que avui el dedica als Premis Recull. Diu, ens veurem al Recull diumenge, pot ser una frase reiterada la setmana abans de l'esdeveniment.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Jo sóc del RAC i quan se'm punxa la bici també els truco perquè tinc assistència en bici, sigui on sigui. I tu? Festa del RAC.
Jo sóc del RAC. I quan em poso malalt estant de viatge, també els truco, perquè m'envien un metge a qualsevol lloc del món. I tu, Festa del RAC.
Informa't a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'avinguda Vila de Blanes, o al telèfon 972 36 37 63. I a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972 35 53 35. RAC, i som per ajudar.
Clínica Fanals, 15 años.
Clínica Fanals celebra su 15 aniversario con la ampliación de sus instalaciones, con más superficie y nuevos tratamientos para acercarte la medicina estética y regenerativa más que nunca. Trasplante capilar con la técnica FUE, pelo a pelo, remodelación corporal con láser lipólisis y tratamiento ginecológico y de la incontinencia urinaria con láser. Estos son algunos de los tratamientos que puedes disfrutar en Clínica Fanals y sin salir de Lloret de Mar. solicita una visita informativa gratuita al 972-36-43-28. Financiamos tus tratamientos de estética. Más información en www.clinicafanals.com. Estamos en la avenida Vila de Blanes, 162 Bajos de Lloret. Clínica Fanals, 15 años contigo.
Lo que más echo en falta de Italia es la mía mamma. La comida no, porque tengo el restaurante Il Brigantino. Daniele prepara auténtica pasta casera hecha a mano y una cocina fusión con los mejores platos veganos, vegetarianos y para celíacos. Quique te elaborará la mejor pizza artesana al horno de leña. Menú de pizza con primero, segundo y postre a 11 euros y menú del día a 13 euros. Forma parte de la familia Il Brigantino. Estamos en el Passeig Marítimo número 21 de Lloret. Teléfono 972-37-12-28. Recuerda que cada dos viernes a las 9 de la noche tenemos cata maridaje de vinos en nuestra bodega. ¿Quién dijo que la verdadera cocina italiana solo se puede comer en Italia?
En Taller Informático, grandes descuentos de hasta el 50% en todas las reparaciones, ordenadores, impresoras, portátiles, hasta el 50%. Taller Informático, servicio técnico a domicilio, mantenimiento integral de empresas, grandes ofertas en cámaras de videovigilancia e instalaciones Wi-Fi. Te llevamos tus cintas y toners a domicilio a precios low cost. Llámanos al 972-36-61-27 o visita tallerinformatico.com. Estamos en la avenida de Vidreras 171, al lado del CAP del Río. Taller Informàtico, tu informàtico de confiança.
Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sacaleta. Telèfon 972-36-51-79.
Obrim aquest divendres 15 de març.
Són molts els lloretencs i lloretenques que destaquen per algun aspecte de la seva vida. I a la ràdio tenim ganes de conèixer-los. Per això, cada dimecres tenim un convidat especial amb veu pròpia amb qui conversem de 9 a 2 quarts de 10 del matí. 30 minuts per descobrir una persona de la nostra vila. Amb veu pròpia. Escolta el programa quan vulguis a novaradiolloret.cat.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara passa un minut de 3 quarts de 9. Continuem amb més temes al Bon dia, bona hora. S'ha convocat una nova edició de Monfoto, el Festival Internacional de Fotografia de Natura que arriba enguany a la seva 23a edició amb seu a Lloret de Mar. Les inscripcions per a participar estan obertes fins al dia 30 d'abril. A través del web del certamen es busquen imatges innovadores i sorprenents que representin la bellesa i la diversitat del planeta. Els interessats en participar han d'enviar la inscripció a través, com dèiem, del web monfoto.com. Només s'accepten fotografies capturades per càmeres ja digitals. En parlem tots aquí. El president de Monfoto és Paco Membrives. Al telèfon el saludem. Bon dia.
Hola, bon dia.
Tot preparat per aquesta ja 23a edició?
Doncs sí, una vegada més, després de molts anys, doncs continua a ser un repte ple d'il·lusió i cada any doncs el comencem amb moltes ganes. Sí.
Són 23.000 euros en premis?
Sí, bueno, això seria una valoració estimada entre la part econòmica i la part que donem amb espècies, però sí, aproximadament estaria al voltant d'aquesta xifra.
Quines o quantes categories hi haurà?
El concurs ha crescut molt i bé a ser això ja és com els grans certàmens internacionals donen premis a moltíssimes categories en funció de les temàtiques. Nosaltres les distribuïm en 5, les que tindrien a veure amb el muntanyisme, amb la natura pura, amb la tècnica, amb l'art i amb la denúncia ecològica. A part d'això, fem premis especials per fotografies de Lloret, de Girona, premis especials a altres qüestions, premis per joves i una beca de conservació que dona la UWWF. Aleshores, el ventall de possibilitats temàtiques dintre de l'espectre de la fotografia de natura és quasi total.
Qui pot participar? S'han de tenir coneixements o algun requisit en concret?
No, no, no. És a dir, tot i que el prestigi és molt gran i participa gent de molt nivell d'arreu del món, sempre hi ha fotògrafs novells que fan fotografies que són molt interessants i tenen premi. Vull dir que, en definitiva, al final l'important... sí que és veritat que hi ha tota una part de fotografia que té un caràcter més, més científic o potser de descoberta d'indrets nous o paisatges fantàstics, però de vegades fotografies fetes al bosc al costat de casa com extraccions i postes de sol, per exemple, la Costa Brava és un lloc fantàstic per presentar fotografies que els jurats internacionals els sorprenen. Vull dir, nosaltres potser els tenim més vistos, però els jurats que venen d'altres llocs del món doncs els hi sorprèn molt. Per tant, tothom, ja sigui aficionat o professional, pot participar.
Uh-huh. Enguany, quan es realitza el festival?
El festival sempre és el primer cap de setmana d'octubre. S'ha de diferenciar dos de les tres activitats que fem. Una és el concurs, que és el que comença ara. El concurs serveix com a base de promoció de les imatges i després acaba amb una exposició i una publicació, que això es presenta sempre al festival, que és el primer cap de setmana d'octubre. I tot plegat, doncs, el que fem és aprofitar per fer plans educatius. Són les tres activitats de Montfoto. El que comença ara és el certament fotogràfic, el concurs.
Uh-huh. Per tant, fins al 30 d'abril la gent pot participar-hi enviant la fotografia corresponent.
Perfecte, sí, exacte. És una inscripció única, però s'admeten 25 fotografies de totes les temàtiques del concurs. És un concurs que cada vegada... les seves bases estan molt ben establertes i serveixen de referència internacional per al tractament que hem fet i perquè portem moltes més coses que altres concursos que tenen més recursos econòmics. Nosaltres, tot i que la quantia sembli molt aparatosa, els premis queden molt diluïts entre tantes categories i són molt, molt modestos. No? Aleshores, hem de buscar amb imaginació doncs, altres aspectes que li donguin una particularitat a aquell concurs. I tota la part educativa, pedagògica, educativa, aquesta té una força, força atractiu i està fent que en molts concursos del món doncs, les estiguin copiant.
Doncs seguirem a veure quantes persones finalment hi participen. Suposem que tothom que estigui interessat directament al web monfoto.com.
Sí, efectivament. Tota la informació tant del concurs com tota la programació del festival que estem preparant, com altres plans educatius que anem fent, ha estat tot a la web, al www.monfoto.com, i allà està molt ben especificat com participar.
Paco Membrives, gràcies per la informació, aquest primer tast del que serà el Monfoto 2019.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Minuts, arribem a les 9 en punt del matí. Tenim temps de parlar de dos alumnes de l'Institut Coll i Rodés que s'han classificat en les primeres posicions de la primera fase de les Olimpiades de Geologia de Catalunya a la demarcació de Girona. Són l'Àlex Abril, que ha estat el primer, i la Blanca Pujol, tercera. Els dos estudien segon de batxillerat en la modalitat científica. El 6 d'abril se celebrarà la segona fase, que es realitza a Càceres, i els guanyadors representaran l'estat espanyol a la competició internacional que se celebrarà el mes d'agost a Corea del Sud. De tot plegat, en parlem a continuació. Ho fem amb Marc García, que és professor de l'Institut Coll i Rodés, al telèfon. Bon dia.
Hola, bon dia.
Contents amb aquests resultats?
Molt, molt contents, perquè no ens ho esperàvem de cap manera, que anés tan bé.
Com va funcionar la primera fase?
Mira, la primera fase la vam fer aquí a Girona, a la UDG, al campus de Montilivi, I era una prova doble, una primera part de teòrica que la feien els alumnes individual i després una part més pràctica que la feien els alumnes en grup. I vam tenir la sort d'entre 19 instituts que es van presentar de tenir dos dels guanyadors en el nostre costat.
I van participar molts estudiants del Coll i Rodés?
Eren 8 estudiants, dos de segon de batxillerat, els dos que heu comentat que van guanyar, i n'hi havia 6 més de primer de batxillerat que van anar com a primera experiència, tot i que encara no han fet tot el temari que entrava a les proves, i una mica com a preparació també amb viesa de tornar-nos a presentar l'any que ve amb ells.
I ara què és el que hauran de fer aquests dos alumnes classificats?
Doncs ara aquests han passat a la fase estatal, que es farà el 6 d'abril a Càceres, com heu dit, i marxarem ja el divendres 5 i ens tenen preparat tota una sèrie d'activitats i de cursos i de sortides de camp, juntament amb el que és pròpiament la prova, que serà el dissabte dia 6.
Uh-huh. Estem parlant d'Olimpiades de Geologia. Què es fa exactament? Com són?
Sí, sona una mica estrany això d'Olimpiades, no?
Sí.
Parlant de geologia. És habitual, se'n fan no només de geologia, es fan olimpiades de biologia, de química, de física, de matemàtiques. Són proves en què els alumnes no els agafen ben bé com un examen, sinó que realment s'ho agafen com una experiència, una competició sense gaire pressió, en què van a conèixer altres alumnes que estudien el mateix que ells, i a més, doncs, participen en una espècie de concurs que al final és demostrar una mica els coneixements que tenim de geologia, en aquest cas, bàsicament amb el que és el temari de primer i segon de batxillerat.
Uh-huh. I ja de cara a aquesta segona fase, l'Àlex Abril i la Blanca Pujol tenen possibilitats? Hi ha expectatives?
Doncs la veritat és que no ens hem plantejat, perquè va ser tan sorpresa el saber que havíem guanyat, perquè ens havíem agafat amb un caire més aviat lúdic i de passar un dia divertit i diferent, i la veritat que no l'havíem preparat tan exhaustivament com amb l'esperança de tenir un resultat tan bo. Per tant, ara estem una mica encara que no ens acabem de creure i encara hem de veure exactament com serà la prova estatal i encara tenim un temps per preparar-la, però jo hi confio, la veritat és que hi confio en ells perquè han demostrat ja que són bons.
Quan es fan aquesta segona fase? A partir del 6 d'abril, hem dit?
Sí, és un dia sol, eh?
És un dia?
És el dissabte 6 d'abril, sí.
D'acord. I a Càceres?
A Càceres, correcte. L'any passat es va fer a Salamanca, aquest any a Càceres va rodant.
Doncs, Marc García, n'estarem pendents a veure com es va desenvolupant.
I tant, esperem portar-vos dos bones notícies a partir del 6 d'abril.
Això també ho esperem nosaltres. Molta sort també a aquests dos alumnes.
Moltes gràcies.
Gràcies i molt bon dia.
Molt bé, bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I a 4 minuts per a les 9 en punt acabem parlant del Club d'Escacs Lloret, que pot proclamar-se aquest cap de setmana campió de Lliga. Aquest diumenge es disputarà l'última jornada precisament a la Vila i els lloretencs necessiten superar el Santa Eugènia per acabar la competició en el primer lloc i assolir l'ascens a la màxima categoria provincial. Escoltem una entrevista que han registrat Moisés García, Toni David i Kenny Niño.
Ens acompanyen als estudis el Toni David Chapallí, president del Club d'Escacs Lloret, i el secretari, Kenny Niño. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Organitzeu o acollireu aquí a Lloret de Mar, jugareu l'última jornada de la Lliga Catalana amb opcions de ser campions.
Sí, exacte. Aquest any estem molt sorpresos pels bons resultats que hem tingut. Sí que és veritat que hem aconseguit ampliar una mica la plantilla, que ens feia falta, sobretot des de la base, i arribem a l'última jornada doncs, amb opcions de ser campions de Lliga, que és un objectiu que doncs, ens fa molt i molt feliços.
Fins al moment, com ha anat la competició?
Bueno, en total, muy bien, ya que íbamos 7.5 de 8 partidas, nos falta una, pero muy contentos, de verdad, por el progreso y el esfuerzo que han hecho todos los jugadores del club.
Aquesta Lliga Catalana ara jugarà aquí a Lloret, però on heu anat més?
Sí, doncs aquest any ens ha tocat anar fins a dues vegades a Olot, també hem visitat Banyoles i aquesta última setmana hem anat a Sant Gregori, que va ser on vam jugar la partida, jugàvem contra el líder i vam aconseguir superar-los.
Com va ser aquesta partida?
Muy, muy, muy intensa, la verdad. Hasta la última partida no la teníamos bien ganada, o sea, necesitábamos un punto que un compañero tuvo, Georgi Stoikot, Fue muy dura la partida, però al final logramos vencer a nuestro gran rival.
Perquè quin format té aquestes partides? Quants participeu?
Doncs en cada maig juguem 8 jugadors per equip, cadascú juga segons un rànquing inicial que hi ha, contra el, doncs el primer de Lloret jugaria contra el primer de l'equip rival, el segon amb el segon, i així. Com deien Kenny ara, la partida última contra el Sant Gregori va tenir molt de mèrit, perquè de les 8 partides ens superaven en rànquing en 7 d'elles, només guanyàvem en una. Al final vam aconseguir guanyar 4,5 a 3,5, molt just, amb una victòria in extremis, i bueno, molt contents.
Quan serà, per tancar, quan serà aquesta última jornada de la Lliga Catalana?
Juguem aquest diumenge, comencem a les 9:30 del matí al puntet de Lloret, que és on fem les competicions, i bueno, suposem acabar cap a la 1 a les 2 del migdia quan s'acabin totes les partides, i esperem poder-vos dir que doncs, ha anat tot bé i que hem aconseguit la victòria que necessitem.
Doncs ho explicarem aquí a la ràdio. Toni, Kenny, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies a tots.
Així, d'aquesta manera, a pocs segons per arribar a les 9 del matí, acomiadem l'informatiu. Bon dia, bona hora, us deixem seguidament i a partir de les 9 en punt amb el programa que dirigeix i presenta Maria Joan Convertí amb veu pròpia.